Al matí, amb Raquel García. El cub blanc.
I avui al Cub Blanc us proposem descobrir un pintor universal. De fet, ja sabeu, si sou fidels a aquest programa, que l'últim dijous de cada mes el que fem és apropar-vos a la vida, a l'obra i també al context en què autors contemporanis i també els grans clàssics van crear per evolucionar i per deixar la seva mirada particular en els llibres d'història de l'art. I els encarregats d'explicar-nos experiències, anècdotes i curiositats són en Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, Gerard.
Bon dia.
I també ens acompanyen aquest viatge la Rosa Dopazo, i és professora i historiadora dels seminaris de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Avui parlarem de Pablo Picasso, autor prolífic que va arribar a pintar diverses obres en un mateix dia, per la qual cosa, en morir el 1973, havia realitzat milers de pintures, gravats i escultures. I avui redescobrirem algunes, així que anem a posar fil a l'agulla. Per on comencem, Rosa?
Bueno, comencem.
Bona pregunta.
Sí, comencem. Jo diria que podem començar fent una petita reflexió a manera de recopilació, que si ens hem fixat els artistes que hem anat tractant al llarg de tots aquests mesos, són artistes que tenen una cosa en comú, tot i ser molt diferents, i és que no paren de buscar la seva manera de dir, la seva manera d'expressar-se, i això els fa que puguin sortir de qualsevol enclaustrament dintre d'un estil determinat per ser creadors ells mateixos d'estil, perquè generen el seu propi llenguatge, no s'aturen. Si són artistes que, tu veus a Picasso, clar, Picasso va tenir una vida llarga, neix a finals del segle XIX i mor a finals pràcticament del XX, i ha viscut pues, des d'una Primera Guerra Mundial, una Guerra Civil, una Segona Guerra Mundial, i el que va viure aquella gent va ser molt fort, però ha generat una quantitat d'estils impressionants. Jo quan estic preparant els cursos per l'acadèmia, per exemple, en el cas de Picasso, fixa't que aquí hi ha una llista enormement llarga d'etapes, buscant d'etapes de la seva vida, és que, i d'etapes pictòriques, l'etapa blava, l'etapa... I cada una d'aquestes etapes dura res.
És a dir, quina capacitat de reinventar-se, no?
Ara,
i de trencar...
I de generar art a partir del que li està passant, perquè, per exemple, una de les... Picasso apareix com a un pintor pues, molt academicista. Les primeres obres...
Ell va tenir, a diferència del mes passat que parlàvem de Matisse, amb la seva formació, diguem-ne, més moderna que va tenir, Picasso sí va tenir una formació més acadèmica.
Molt acadèmica.
Més
de fet, el seu pare...
instructiva en la tècnica.
Uh-huh. El seu pare era professor de dibuix, vull dir que... I el seu pare apareix en moltes de les seves primeres obres, però sí que és el que dius tu, molt acadèmic, molt...
Probablement, també, pel que se'l coneix generalment a Picasso, que fes aquesta obra tan explosiva, va ser justament per aquesta formació fidedigna de lo que era l'academicisme, entenent-lo com la figuració, la representació, doncs d'alguna manera va voler explotar.
Clar, i tenint en compte...
Potser claustrat, no?
Sí, suposo que se sentia així, però tant, fixa't que quan vam parlar de Dalí dèiem que tenia una molt bona base, i a Picasso li passa el mateix. Quan agafes les primeres obres de Picasso, quan encara és un noiet de... quan es pinta ell mateix, per exemple, siguent un noiet amb serrell, amb mal pentinat, que diu ell, o quan pinta la tia Pepa, de la qual Sirlot diu que és una de les millors pintures que s'han fet mai, o quan pinta la seva mare o el seu pare i de més, trobes un noiet que dius, bueno, això ho fa un noiet de 16 anys, com pot ser que pinti així? Que fixa't que veus uns quadres, el seu pare, per exemple, o el quadre de Ciència i Caritat. És molt dintre dels cànons de l'època, no és gens trencador, però és un quadre ben fet, clar. Segurament, si Picasso s'hagués quedat fent això, avui no estaríem parlant d'ell a la ràdio.
Clar, i evidentment que és el que el porta a trencar, clar, amb aquest tecnicisme i amb aquesta manera de pintar.
Pues el porta a trencar...
La personalitat també.
La personalitat...
Tenia una personalitat molt... molt
i l'època.
Molt agosarada.
Clar, i l'època. O sigui, fixa't que Picasso... És que, a veure, Picasso Matisse més o menys són de la mateixa època. Se'n va a un París que està ple de modernistes. A Picasso el retrata Ramon Casas. Vull dir, és que era els anys previs, o sigui, els anys que passen del segle XIX al segle XX i previs a la Primera Guerra Mundial, i posteriors fins i tot, són anys d'una autèntica explosió d'artistes, d'intel·lectuals. Són èpoques molt creatives i a les quals els agrada molt la llibertat creadora, potser pel que dius tu, perquè venen d'etapes molt encorsetades i volen trencar, i amb figures que trenquen. Però el Picasso que trobem al París primerenc és un Picasso que segurament, sortint d'aquest academicisme, ja li devia cridar l'atenció al que es trobava en aquella ciutat de la llum. I després també el que ell mateix viu, perquè fixa't que l'etapa blava és un blau molt diferent al que vàrem estar veient l'altre dia, l'altre dijous, de Matís. És un blau, fixa't quin blau, és un blau trist. És un blau
apagat.
Ple de...
Apagat, exacte, sí.
Ple de melangia. No només el blau és trist, ell mateix, fixa't quina cara més demacrada, és un autorretrat de Picasso, ha perdut aquella vivesa d'ell mateix, de quan era un jovenet, se li ha mort un amic suïcidant-se. Jo penso que és una de les pitjors coses que et pot passar,
Qui era? Recordo?
Es deia Casanovas.
Ah, això.
Però...
Això va ser perquè ell va anar, tant ell com els seus, diguem-ne, companys de batalla, van anar a París, van tornar, i, bueno, jo tinc entès que al principi a París, quan Picasso hi va anar per buscar oportunitats, que devia ser abans de l'època de l'etapa blava, vull dir que encara la seva pintura no s'havia format, es van portar una decepció de París. Llavors, al tornar, entre, suposo que la mort també del seu company, el suïcidi del seu company i tot plegat, el va abocar potser en un pessimisme.
Exacte, era un pessimisme vital.
Tristesa, no?
És un pessimisme vital del qual li és difícil sortir. Fixa't quins temes. Això que dius de la decepció, clar, el guitarrista cec, aquesta, la vida, la vida, o aquesta, o per exemple aquestes imatges de gent alcoholitzada, o
això
de gent...
t'anava a dir, clar. Sí,
i fixa't l'allargassament de les figures, aquesta mena de la llanguidesa, de falta d'energia. A mi m'encanta, aquesta etapa és una etapa preciosa, és molt maca. I fixa't aquesta, en canvi, quina força que té. Això és la Celestina.
Aquesta és la Celestina, que boníssima.
Aquesta,
no l'havia vist.
Clar, és la Celestina amb un ull buit, sec, però és la perversió personificada. Doncs clar, aquesta etapa...
Fa por, la mirada.
Fa por, és una etapa que dius, uau, aquest artista com està patint, Recorda't que Matís havia dit allò de que no vull patir, no vull que els meus quadres reflexin el... I fixa't que aquí els gravats, per exemple, mira, són gravats plens de tristesa també, de llanguidesa.
Home, és que hi ha el títol Misèria en companyia.
Exacte.
Que t'ho diu tot, clar.
Exacte. I en canvi, després... coincideix amb l'etapa de la seva primera companya, és semblant però diferent. La diferència
rosa,
més gran,
no?
L'etapa rosa.
Ja té un punt, no?, d'optimisme o de...
Jo no sé si és ben bé optimisme o calma o... Perquè...
Estabilitat?
Sí, sembla que li doni una certa tranquil·litat al fet de ser feliç i de sentir-se bé.
Perquè és veritat que optimisme no, perquè les cares mitals, saps?
És curiós perquè està retratant el circ, el món del circ, però el món del circ
amb una tristesa,
amb una certa tristesa, amb una certa... Sí, i en canvi al mateix temps hi ha aquest retrat molt acadèmic, podríem dir,
també té un punt de realisme, no? Perquè
sí,
l'obra d'Arlequín con Copa, que pot ser un Arlequín, tu el veus en el circ igual que els clowns, que fan el seu paper, però després a la vida real tenen els problemes com qualsevol persona,
exacte,
no? I aquí surt l'Arlequí amb una copa bevent en un bar o acompanyat d'una noia de cabaret que sembla ser també era realista.
Sí, era donar-se'n de que la vida no tot són flors i violes o colors llampants, no? Però és el que dèieu, que seguim tenint un Picasso que és figuratiu, que és molt figuratiu. Tu veus els traços, veus unes figures més o menys estilitzades, però les veus. I en canvi passa d'aquesta etapa en aquesta, que és la del cubisme. Però fixa que aquesta etapa de cubisme, més o menys, dos anys enllà, dos anys amunt o dos anys avall, és la mateixa en la que tenim un matís que entrava en el fauvisme. Aleshores, per això et deia que l'època, jo suposo, és una època molt interessant, devia portar, devia generar, anem a investigar, anem a moure'ns, anem a trencar. També és cert que aquesta gent es troba amb la possibilitat de revaloritzar altres arts que no són arts purament realistes. Des d'un art romànic, per exemple, fins a un art africà. És un dels grans temes de l'art. Aquest tema, per exemple, a les classes de l'acadèmia el tractàvem i hi havia com divisió d'opinions, no? I ens preguntàvem, de fet en el vídeo que vam fer surt, què és el realisme, què és lo real? Lo real és el que veig o lo real és la idea del que veig? Doncs clar, si tu mires una obra d'art egípcia, per exemple, et trobes amb algo molt curiós, que és que la cara està de perfil, hi ha un sol ull, però l'ull està de frente, perquè allò és un ull. I als egipcis tant li era que tu el veiessis així o aixà. Els egipcis el que volien era representar l'ull. Doncs aquesta capacitat de transcendir, d'anar més enllà del que veig, de que el que veig no m'engarjoli, uh-huh, és algo que volen i que genera tota aquesta investigació.
Per una banda, jo crec també que està el que és el realisme. A vegades també presta confusió, no? Perquè el realisme és, sí, és la realitat, no? Però realisme com a, per exemple, com a etapa, diguem-ne,
pictòrica,
és, per exemple, tot allò que feia pintors com Courbet. Que pintaven els treballadors sortint de les fàbriques, aquella realitat crua, la revolució industrial. Però, per altra banda, clar, el realisme podria ser, o no, el que nosaltres veiem, no? Allò representatiu.
Clar, el que tu veus, però tu veus la realitat. És a dir, tu realment veus que les línies, les dues vies del tren, o sigui, les dues, arriba un punt que s'ajunten en una línia de l'horitzó i en un punt de fuga. Si passés això seria catastròfic. Jo que vinc amb tren cada dia des de casa meva no arribaria mai. Vale? I per tant, fixa't, per exemple, amb aquesta màscara, que diuen que Matisse va ser el primer que li va regalar una màscara a Picasso. Aquesta màscara, qualsevol veu que és un home. Però quin home és? Doncs no és cap home. Mm. Aquest personatge, qualsevol veu que és Picasso. Per què? Perquè ell ha estat capaç d'anar més enllà del que es veu per centrar-se en el que és. I el que es veu no és el que és. La realitat no té per què ser allò que veiem. Allò que veiem no ens pot enganyar.
I ens enganya l'ull moltes vegades i la ment quan ens confonem.
Clar, aleshores, si tu veus aquesta màscara africana, tu veus perfectament la síntesi del que és un home. I t'ho ha expressat a la perfecció. Doncs aquests personatges deixen de dir, això és un art primitiu, és que no en saben, que no sé què, que no sé quantos, per dir, uf, quin valor que té això, quina capacitat que té aquest artista de
extreure
tot allò que em sobra, que és el cabell ros d'aquesta manera,
i donar la seva versió, ara. Sí, exacte, que fort.
És valorar. Llavors, per això, aquesta capacitat extraordinària que tenen, i sobretot de presentar una cosa des de diferents punts de vista a la vegada. Que són aquelles famoses cares de o cares o bodegons o el que sigui. I parlar de Picasso pot parlar també de Gris, que estan mirats des de tots els punts de vista possible. Bueno, per què? Perquè és així com els hauríem de veure.
I vols dir que després, o sigui, que és aquest el punt d'engegar el cubisme?
Clar, és jo no tinc per què quedar-me limitat amb allò que veig, perquè està molt bé el que han fet els impressionistes, però vull anar més enllà, vull explorar, vull és a dir, la pintura, Matís ho deia, quan una senyora li va dir que aquella senyora que havia pintat tenia el braç, estic convençuda que té el braç massa gros, Matís li va dir, és que això no és una senyora, això és una pintura. Una pintura no té per què ser la realitat, no? Aleshores, tothom ho entendria amb l'escriptura. Quan tu estàs escrivint alguna cosa, fent una síntesi d'alguna cosa, estàs captant idees, no tens per què posar-hi, si parles de l'herba, no tens per què posar-hi trossets d'herba. I en canvi pots expressar molt bé el que és, doncs, un artista, perquè s'ha de limitar a manifestar allò que veu. Si és que no es pot.
Bueno, una excepció podria ser Joan Brossa, no? Estava pensant Joan Brossa, igual sí que et ficaria
igual
en
sí.
Un llibre.
Igual sí, que també és una manera d'explorar, eh? Clar. Però fixa't que és molt curiós, perquè a més en una època en la que es trenca amb una cosa molt, molt trista per part dels europeus, que era pensar que el seu art era l'únic art possible.
Ja.
Saps?
Que Occident, diguem, era l'art...
Havia trobat
el centre neuràlgic.
El centre neuràlgic de l'art.
I que l'altre no hi arribaven.
S'havia fet art a Oceania, Àfrica, Àsia...
Ara. I valorar això com a objecte artístic és molt bo. Mm-hmm. És molt bo. Fixa't que els occidentals van ser tan curiosos com a la zona de... Abans t'ho deia, a la zona del Golf de Guinea es van trobar unes màscares... uns caps fets a la perfecció, amb el sentit realista, diguem, eh? I els europeus van arribar a la conclusió de que per allà havia passat Alexandre Magne, i a l'hora de passar-hi els hi va deixar
ja els caps, no?
No, maneres de fer, maneres, és a dir, si arribaven a fer-ho així era perquè algun
era
europeu...
Gràcies a nosaltres, no? Ara, gràcies als blanquets europeus.
Això és absurd. Llavors, per què nosaltres, europeus, no podem aprendre de l'art que anomenem primitiu, que s'hauria de dir també què és això de l'art primitiu? Però bueno, primitiu en quin sentit? Primerenc, primer.
Llavors, per anar avançant,
sí, perquè si no
resulta que Picasso es va, i tots els precubistes, diguem-ne així, van concebre aquest art africà una nova manera
de fer,
d'apropiar-s'ho, perquè al final no deixa d'apropiar-s'ho. Per portar-ho al seu terreny.
Sí, i no t'oblidis també del romànic, de la importància que té el romànic. I és una cosa que la
per
gent...
Per després acabar fent el cubisme,
que ells volen fer.
De totes maneres, el cubisme iniciàtic no era el cubisme que acaba fent Picasso en els últims anys.
No, perquè Picasso evoluciona molt. Hi ha una etapa de Picasso en la que... No és que barregi, però sí que sintetitza diferents maneres d'apropar-se a l'art i fa aproximacions més expressionistes i a la vegada no deixa el cubisme, o més surrealistes i a la vegada no deixa el cubisme. O sigui, aquesta base que ha trobat li serveix per molt, però la va variant. De fet, hi ha molts tipus de cubisme.
La deriva surrealista que va tenir Picasso no és massa coneguda, no?
No, perquè suposo que qui se'l va menjar va ser Dalí, tot i que el van expulsar, però és que era una època, fixa't que si explorem una miqueta, Dalí, Picasso, Breton, Buñuel...
Quina meravella d'època, no?
Quina meravella, però com van acabar tots plegats?
Sí. És que, masses egos,
masses egos, i és molt curiós. Després d'aquesta etapa cubista, que és el que dèiem, tens aquesta, la demoiselle d'Avignon, o les senyoretes d'Avignon, perquè bueno, des de que sigui Avignon a França fins que el carrer Avignon a Barcelona, ¿vale? Sigui el que sigui, aquest quadre és una preciositat de quadre, en el sentit de dir, bueno, fujo i me'n vaig de tot el que s'ha fet fins ara, però després d'aquest quadre, fixa't que torna una etapa neoclàssica o classicista, digue-li el que vulguis, on, és a dir, va fluctuant, va investigant, no para d'investigar. És un personatge inquiet, és un personatge que no es conforma i que jo suposo
A més, treballa molt.
Treballa molt. Ell sempre deia que la inspiració t'havia de venir treballant, cosa que diuen molts artistes. Al final no saps de qui és la frase, però bueno.
I no sempre és així, perquè moltes vegades, i això també coincideix amb altres artistes, tens ganes de pintar, estàs molt motivat, vas a l'estudi i resulta que no et surt res.
Clar.
O d'altres vegades vas a l'estudi pensant que bueno, has de treballar, has de seguir, i passa això, que t'inspires.
Clar. I també, en el seu cas, jo suposo que parlàvem fa uns dijous de Dalí i de la importància que va tenir Gala. Per Picasso, les senyores també són com... S'hauria de fer una mena de recorregut a través dels seus autorretrats, que van marcant maneres de fer, i a través de les senyores. Mira, aquesta, per exemple, és Olga. I és, forma part d'un classicisme força clàssic, però no és abans de... És després del cubisme. De fet, fixa't, en aquí, ella i ella. La versió més clàssica i la versió cubista. I cada vegada que hi ha una nova senyora a la seva vida, aquesta no aquesta és una marxant d'art, una intel·lectual que va tenir molt a veure amb l'obra tant de Picasso com de Matisse. Però tornem a Olga. Olga es presenta a la seva vida i hi ha un canvi. I això li passa cada vegada que hi ha noves senyores que s'apropen a ell, que n'hi ha unes quantes.
Va tenir unes quantes.
Va tenir unes quantes i la relació amb elles...
Va ser difícil,
Va ser difícil. No sempre... Algunes es van sentir molt maltractades.
Però va ser un home molt empoderat, molt. Que va arribar a tenir un èxit que penso que s'ho va creure massa, perquè sí que era un bon pintor, era un bon artista, però com a persona, pues, clar, moltes dones amb les que va estar...
Les va fer patir molt.
Les va fer patir.
Sí, les va fer patir molt. De fet, té un quadre que és molt, molt bonic i molt expressiu, que és aquell cubisme barrejat amb expressionisme, gairebé predecessor del Guernica, que quasi que sintetitza això, que són les dones plorant. I sembla mentida que algú que sigui capaç d'apreciar i mostrar tant el dolor de les dones, per exemple, en el Guernica apareix el dolor de les dones, aleshores no li hagi fet res. Bueno, no sé si li va fer o no, però les va fer patir.
Bueno, aquestes contradiccions, no? Moltes vegades entre la vida personal i l'obra dels artistes.
Sembla que hagis de dir, si ets capaç de veure el que pateixen, doncs no les facis patir tant, però no ho sé.
Vinga, Rosa, continuem amb un altre retrat que em sembla que ens vols comentar.
Bueno, el que estàvem dient sobre la influència de les senyores, de les dones a la vida de Picasso, si ja n'hem passat... n'hi van haver molts des més, però hem passat Jacqueline, hem passat Olga, i aquest és el retrat de Dora Maar, que potser posa de manifest allò que dèiem de la representació del concepte i de tots els punts de vista possibles. Està de perfil o està de cara? A les dues coses a la vegada, vale? Veus ben bé el posat d'ella i tal, però en canvi també parlàvem de la capacitat que tenia Picasso de fer-les patir. També s'ha de tenir capacitat per fer això, i a la vegada per adonar-se'n del patiment. Per exemple, en el Guernica, una de les parts més poderoses del Guernica és aquesta mare que això a mi em fa pensar molt, no formalment,
crida, no?
Em fa pensar molt en Goya, de recordes del que vam explicar dels desastres de la guerra i de més, que Goya era capaç de manifestar tot l'horror a través de línies molt expressives, i ell també té imatges d'aquestes de la guerra. Doncs el Guernica va impactar realment, o sigui, el bombardeig va impactar realment Picasso, i la idea de què és això, és una mare... Què més veus? La boca absolutament oberta. Aquí surt un crit que el sents.
De desesperació, sí.
I per què? Pues fixa't, perquè té el seu fill mort en braços. O sigui, no hi ha res pitjor. I què és el que fa? Fa el que ja havien fet en el seu moment els romànics. Que és donar importància a través del tamany a allò que realment la té. O sigui, a mi m'és igual que la boca pugui ser... És impossible que una boca humana tingui aquest tamany. Però si jo vull generar un crit i la pintura no parla, o faig aquesta boca o no se n'entera ningú.
L'exageració, no?
Exacte. També, a vegades... és el posar l'accent allà on cal. Si jo vull que aquella paraula que dic tingui més o menys importància, què faig? Alço el to. la baixo, el modelo, doncs l'artista també és capaç de modelar la línia, i fixa't en aquesta mà. O sigui, la mà enorme, descomunal, que per què? Pues perquè és una manera de dir, en aquest sentit, encara que no té res a veure, però a mi em fa pensar en la mà de la Pietat de Miguel Ángel, de la Mare de Déu, ensenyant en el món el que li ha passat, que no hi ha cosa pitjor, i aquesta capacitat que té de generar la idea del nen mort amb aquest moviment,
i el nen que està molt caigut,
el nen que està molt caigut,
està penjant
amb el cap que li penja,
un cos inerte.
Clar. Sí, i tu diries que això és realisme? No.
Bueno,
o sí?
Sí.
Clar.
Sí.
Per això et deia lo del concepte realisme, que què és realisme? Què és lo real? Lo real és lo que jo veig, i això no ho veig mai, no ho veuré així mai. Però sí que si faig abstracció del que vull veure, veig això. Això és real. Això és realisme. Sí, sí, sí. Perquè són reals els sentiments, és real el concepte, és real la mort, i és real la vida, i és real el patiment. Llavors és real. El concepte realisme, o bé el subscrius a un període històric, el que tu deies de Courbet,
com a estil pictòric,
o bé perd valor, perquè no en té, realment. I ara aquest el realisme del patiment que es nota en Guernica és el més real, juntament amb els gravats de Goya, que s'ha fet mai. Més real ja no pot ser. I tu veus aquesta mare i la
evidentment
veus.
Evidentment, per això empatitza, no?, tant amb qualsevol espectador, no? Per això arriba tant.
Clar, clar.
Doncs avui descobrint a Picasso, aquest artista universal que sempre, doncs, com avui hem descobert, va anar més enllà per expressar la seva manera d'entendre el món, i que també va ser capaç d'explorar sense límits, perquè doncs, això mai es va conformar, no? I això el va fer únic i va fer que sigui font d'inspiració avui dia i també protagonista del Cub Blanc. Gerard, recorda'ns, què hem de fer si volem doncs, aprendre més d'aquests artistes?
Doncs venir a l'acadèmia, us informaré molt de gust de les classes i els preus i horaris que fa la Rosa. També si algú no ho té massa clar o vol veure primer, que sàpiga que pot vindre un dia de prova per escoltar la Rosa, oi Rosa?
Mm-hmm.
Que vinguin a provar i si els agrada, doncs que s'hi apuntin, i amb molt de gust doncs el rebrem a l'entitat.
I procurarem acabar sempre amb un missatge d'optimisme. No ens quedem amb el Guernica, potser que ens quedem amb el Colom de la Pau, que també fa a Picasso, amb una sola línia. Tu has vist la capacitat que té per generar pau?
Per dibuixar-la,
per dibuixar
així,
la pau,
no? Amb aquesta, amb aquesta capacitat, no?, de volar i d'anar... d'anar més enllà i transmetre tota aquesta serenor.
Sí, sí,
moltíssimes
sí.
Gràcies, Rosa.
Gràcies.
Un plaer, com sempre. Gerard, fins dijous.
Fins dijous.